COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les coses habituals també són notícia, no únicament les excepcionals. I més quan és una situació repetida que perjudica a milers i milers de persones. Aquest matí, durant moltes hores, bé, pràcticament fins a fa pocs minuts, l'AP7 ha tornat a ser una ratonera. Un camió a Santa Oliva, direcció Barcelona, ha volcat i ha tallat el sentit de la marxa durant hores direcció la capital catalana. Un caos. Mossos fent buidatge de vehicles, pas alternatiu a la Nacional 340 i la 3 i la C332, aquesta de pagament, en oportunitats a cues de més de 10 quilòmetres des de Creixell. És a dir, una fotografia coneguda. Quan hi ha un accident, la via es bloqueja, el col·lapse és immediat i quan hi ha un camió implicat, el bloqueig dura hores i hores. Bon migdia, sóc Sergi Tor i des de la Jonquera fins a Ulldecona Vinaròs, el tram de Catalunya són més de 270 quilòmetres per l'AP7 i des de la gratuïtat, al 2021, 40.000 vehicles i milers de camions passen diàriament per la via. Per què? Doncs perquè no hi ha cap més alternativa. Espanya és un país on no hi ha transport ferroviari de mercaderies. El transport per ferrocarril no únicament està estancat des de fa anys, sinó que fins i tot retrocedeix respecte al camió. Dels més de 270 milions de tones de mercaderies transportades a Espanya, la immensa majoria es fan per carretera. Per ferrocarril no arriba ni a 10 milions. Per tant, ni el 4% del total. Per cert, les previsions del govern central és que el 2030 se pugui arribar al 10%. El corredor del Mediterrani acumula 20 anys de retard. Per aquest any a Catalunya està prevista la posada en marxa de la terminal de mercaderies de la Llagosta, la finalització del tram Martorell-Castellbisbal i la connexió amb la fàbrica de la SEAT. Però, com dèiem, 20 anys de retards. I a l'AP7, dia sí, dia també, és la carretera del retard. Saludem a migdia de COPE Catalunya i Andorra al secretari general de l'Associació de Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui. Senyor Folqui, benvingut a migdia COPE, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, l'accident d'aquest matí a Santa Oliva amb un camió volcat s'entén dins del que és la gran densitat de tràfic de camions d'aquesta via de l'AP7. Diàriament, quants camions passen per l'AP7, senyor Folqui?
Sí, estaríem parlant d'uns 20.000 camions que diàriament fan operacions de transport de mercaderies per la via central de l'AP7, i això suposa un important volum, perquè hem de pensar que la major part de mercaderies del conjunt d'Espanya surten cap a la resta d'Europa a través d'aquesta via, justament a través de l'AP7.
Estem parlant de 20.000 camions diaris, tant d'anada com de tornada, de l'AP7 en direcció a França. Això és una de les vies, suposo, que més trànsit de camions té a tota Espanya i potser una de les principals europees.
Sí, és correcte. Això és una realitat. I per això, des del sector de transport de mercaderies per carretera, ja fa temps que estem demanant que es facin inversions. Aquesta via és una via que s'ha quedat absolutament insuficient per tal de donar pas a aquest volum tan important de mercaderies que ja veníem circulant per aquesta via abans de l'alliberament dels peatges, però des de que es varen treure els peatges a l'AP7 hi ha un gran nombre de vehicles privats que hi circulen i això fa que aquesta via sigui absolutament insuficient per fer l'operativa tant de transport privat com de transport de mercaderies.
El diagnòstic és clar, els números ho diuen i, per tant, el problema sempre està detectat i quan un camió volca, com avui, malauradament, a Santa Oliva, ja provoca doncs, una congestió i retencions importants. A més, s'afegeix que Espanya és un dels països europeus on el trànsit ferroviari de mercaderies està en un nivell molt, molt baix. Fins i tot les obres que estan fent hores d'ara a nivell ferroviari al túnel de Rubí no han tingut un impacte perquè hi hagués un augment de camions perquè ja és un nivell molt, molt baix, no?, el trànsit ferroviari de mercaderies?
Sí, això és una realitat. Malauradament, el transport de mercaderies per ferroviari té un impacte molt petit al conjunt de la nostra economia. Estem parlant que només un 1% de les mercaderies hi circulen per tren i, evidentment, Això és del tot insuficient per fer un sistema de transport intermodal on estiguin connectats diversos mitjans, i en el cas de que es produeixi una circumstància com s'està produint amb aquest túnel, doncs té un impacte molt petit al transport de mercaderies per carretera, donat que aquesta capacitat per assumir aquest volum de mercaderies per nosaltres és ben senzill. El que sí que seria convenient per l'eficiència i la logística del nostre país és que avancem cap a un model de transport intermodal on podem fer una interconnexió entre el transport marítim, ferroviari i de carretera. Però per això calen moltes inversions públiques que malauradament mai arriben.
Exacte, aquestes inversions que no arriben, i ha faltat de planificació en els últims anys per no trobar-nos amb els problemes actuals de la gran mobilitat i d'aquesta crisi?
Bueno, això és un tema que si intentem quantificar en quin moment va començar, no ho podrem, no ens posarem mai d'acord, perquè mai trobarem en quina data i en quin moment concret va començar aquesta problemàtica. Hi ha una manca d'inversió estructural al conjunt del país. Aquí tenen responsabilitat tant la Generalitat de Catalunya com el govern, com el govern d'Espanya, i aquí el que cal és un pacte d'estat entre totes les administracions per tal de donar al nostre territori aquelles infraestructures que són necessàries per al bon desenvolupament econòmic de Catalunya. I malgrat tot, i malgrat les reivindicacions que es fan des dels sectors empresarials, malauradament mai es posen d'acord i mai arriben aquelles inversions que van en benefici de tots, dels catalans com dels ciutadans de la resta d'Espanya. Per això seria important que es posessin d'acord i es posessin mans a l'obra i a fer inversions, que això és el que fa que l'economia vagi cap endavant.
Demane pactes, inversió i creixement. Carlos Folqui, secretari general de l'Associació de Transportistes de Catalunya, gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya. Bona tarda.
Un plaer, sempre a la vostra disposició.
Ayúdame y te habré ayudado.
És aquesta una entrevista repetida, perquè són situacions repetides. Avui, novament, el camió volcat, 20.000 camions diaris, 40.000 cotxes. Això és el trànsit d'avui, d'aquest dimarts d'abril a l'AP7. Demà serà el mateix, 60.000 vehicles. Clar, una topada, un xoc, un camió volcat, hores i hores de col·lapse. El problema és que no s'ha planificat. I aquestes són les conseqüències. Esperant aquest corredor del Mediterrani i esperant que d'una vegada per totes hi hagi un pla efectiu de que el transport per ferrocarril de mercaderies augmenti i no sigui el residual 4% actual. I aquest 4% passarà a tota Espanya, la majoria és del port de Barcelona, que és un port habilitat amb els rails amples per sortida cap a França. Anem ja precisament a serveis. Dia de calor i, com hem escoltat, dia complicat a les carreteres. Jornada de calor, bones temperatures, es fregaran els 30 graus a Lleida al llarg del dia d'avui, i avui la zona de ruixats quedarà restringida a Pirineu i Prepirineu. Queda restringida perquè encara hi ha el comentari ahir, la pedregada prematura a la zona de Vic i Jur, per cert, amb pedra de diàmetres importants, de 2 centímetres. Temperatures actuals a les capitals: Tarragona 19 graus, Barcelona 20, Girona 23, Lleida 27. Mentrestant, Principat d'Andorra, 14 graus. Anem ja tot seguit a la trànsit, a com s'està circulant hores d'ara per carretera, per les carreteres catalanes. L'ha passat també com a actualitat. Afina Areque, bon dia.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que s'ha pogut retirar el camió que ha volcat a l'autopista P7 a l'altura de Santa Oliva. Es manté un carril tallat a la calçada en sentit nord per tasques de reparació de la calçada. Tanmateix, de moment, encara es manté tallada l'autopista a l'altura del Vendrell amb desviaments senyalitzats cap a la Nacional 340 i cap a la C32. També destaquem circulació intensa a la Nacional 340 entre Bellvell i l'Arbós en sentit nord. I pel que fa als principals accessos a Barcelona, hi ha hagut d'un accident a l'autovia 2 a Cornellà de Llobregat en sentit sortida, en sentit Martorell, que talla dos carrils i provoca 2 quilòmetres de retencions. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I aquest matí s'han tornat a repetir les cues, especialment a les oficines municipals, en menys o més intensitat per tramitar els informes de vulnerabilitat i empadronament fonamentals per aconseguir entrar en el procés per la regularització extraordinària d'estrangers. Un cop feta la sol·licitud, l'administració té 3 mesos per respondre. A Catalunya es preveu que aquest procés afecti a 130.000 persones favorablement. De moment, entre 2.000 i 2.500 persones ja han demanat la cita prèvia per iniciar el tràmit presencial per la regulació extraordinària i el govern aprovarà avui un paquet de mesures per reforçar la informació. Per facilitar els tràmits s'han habilitat a prop de 50 oficines de correus a tota Catalunya, 13 a Barcelona, a més de diversos punts de la Seguretat Social. Però aquestes oficines és la part final del procés, perquè falta la documentació, com el de la vulnerabilitat, i hi ha el caos, i són els ajuntaments que han de gestionar aquests informes, i són els funcionaris públics locals que han d'emetre un document sense habitualment saber ells la realitat. La improvisació està penalitzant i les presses condueixen a un mal servei i amb aquest caos. El govern central, amb infinitat de recursos, ha descarregat tota la feina als ajuntaments. A Catalunya, alcaldes i alcaldesses del PSC callen. I des del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, el ponent de la Comissió d'Estrangeria, Marc Jiménez Batxam, parla de que es podria retirar aquest requisit de la vulnerabilitat. I ho diu en aquest cas amb un argument senzill. Segons ell, si una persona està en estat irregular, ja és vulnerable.
Tothom vol presentar la sol·licitud de regularització al principi, evidentment. Però també, com deia abans, els ajuntaments no són una excepció, també estan col·lapsats i no tenen el personal tan dimensionat com per poder assumir aquesta feina. Aleshores, crec que tindria que ser una qüestió més automatitzada o no demanar aquest informe de vulnerabilitat quan, com ja he dit, la llei diu que ja es presumeix vulnerable qualsevol persona que està irregularment a Espanya.
La seva petició és senzilla, però això s'hagués pogut fer abans. I ens haguéssim evitat tots les cues, els nervis dels funcionaris municipals de tots els ajuntaments de Catalunya i l'actual sensació de caos i nervis que hi ha amb aquestes cues. Perquè per a moltes persones afectades, fins a 130.000 s'espera a Catalunya, aquest procés suposa un pas decisiu. Tenir papers vol dir accedir a una feina, estabilitat i, per tant, una vida amb més garanties. Però la llei aprovada pel govern central, hi ha un col·lectiu que té moltes dificultats per acollir-se en aquest procés de regularització. Són les persones que viuen al carrer i que no poden, en aquest cas, comprovar o documentar la seva estada, perquè no estan empadronades. Arrels està denunciant la situació. Què és el que està passant amb aquest col·lectiu? Ens ho explica la Yolanda Canales.
Segons la Fundació Arrels, fins a un 75% de les persones sense llar en situació irregular tindran serioses dificultats per reunir la documentació exigida dins el termini establert. El principal obstacle és la manca de papers dels països d'origen, com no tenir passaport, que això els impedeix al seu torn demanar certificats d'antecedents penals. Tràmits que sovint són llargs, costosos o directament impossibles. Aquesta barrera documental s'hi suma una dificultat afegida, la burocràcia. Per a moltes persones sense llar, gestionar tràmits administratius és extremadament complex i sovint també hi ha manca d'informació clara sobre el procés, com explica l'Eva Oveig, responsable de l'equip jurídic de la Fundació.
El tema serà la documentació dels països d'origen, perquè hi ha moltes d'aquestes persones que tenen els passaports o bé que els han perdut o que els han robat o que han caducat. Llavors, depenent del país d'origen, s'han de fer més tràmits, s'han de fer tràmits a país d'origen. Aquests tràmits són molt llargs en el temps i tenen molts costos i hi ha persones que fins i tot no els poden arribar a fer perquè no tenen vincle en país d'origen. Això amb el passaport. Llavors, ja si no tens el passaport, tampoc pots obtenir els antecedents penals de país d'origen.
Des de les entitats socials s'intenta fer front a aquesta situació amb acompanyament directe i treball de carrer, però alerta que el temps juga en contra. El procés de regularització té una durada limitada i això pot deixar fora moltes persones que no poden complir els requisits a temps. Per tot plegat, l'Eva Oveig diu que no s'ha pensat precisament en aquestes persones que dormen al carrer.
Sí, creiem que no les han tingut en compte per això, perquè en un termini de 2 mesos és molt complicat que persones que no tenen llar, que no tenen cap recurs, que no tenen on deixar les seves pertinences, puguin tenir tota aquesta documentació a punt per presentar. Fins i tot persones que de vegades no es poden empadronar, no tenen vinculació amb serveis socials, és que és molt complicat.
Des de la Fundació Arrels també adverteixen que la irregularitat administrativa no només és una conseqüència, sinó una causa que perpetua el sensellarisme. Sense documentació, moltes d'aquestes persones no poden accedir a feina ni a serveis bàsics i queden atrapades en un cercle difícil de trencar. D'aquesta forma, segons l'Eva Oveig, el que per alguns pot ser una oportunitat per regularitzar la seva situació, per a d'altres pot convertir-se en una nova exclusió.
Gràcies, Yolanda. Continua amb nosaltres perquè ara marxem cap a Vic i concretament de la capital d'Osona al barri del Remei, entorn amb la qual hi ha ubicada l'escola La Sínia. Una escola que dona resposta educativa a la realitat multicultural i multilingüe que caracteritza amb aquest barri en més de 400 alumnes i 270 famílies de gairebé 20 nacionalitats diferents. Bé, aquesta escola conviu des de fa anys amb humitats, goteres i filtracions d'aigua. I aquest any, caracteritzat per la pluja de l'hivern, ha vist fins i tot com la floridura de les parets s'ha anat expandint. Sí, floridura de parets a una escola de Vic. Les classes, com dèiem, de 400 alumnes, es fan enmig de parets amb fongs negres i amb un olor d'humitat. Una situació absolutament inacceptable, Yolanda.
I és que fins i tot han crescut bolets a les parets. I el problema, Sergi, és que aquesta no és una situació puntual ni un problema recent. És el dia a dia d'aquests 400 alumnes de l'escola La Sínia, un centre amb menys de 20 anys d'història que, segons denuncien les famílies, fa temps que arrossega greus problemes estructurals. Ho explica la Yolanda Baena, que és presidenta de l'AFA de l'escola i assegura que la situació s'ha cronificat fins al punt de normalitzar-se.
Mira, ja ens hem acostumat. Ja portem molts anys amb aquesta problemàtica. I ja ens hem acostumat a batallar amb les galledes, amb les goteres i amb aquestes humitats que, bueno, realment són una bogeria. És dolentíssim per la salut.
Les pluges dels darrers mesos han agreujat el problema, però no l'expliquen del tot. L'origen és anterior. L'escola està construïda en un terreny inundable, fet que provoca filtracions constants i un deteriorament progressiu de les instal·lacions. Tot i això, les aules afectades no es poden tancar perquè no hi ha espais alternatius per reubicar els alumnes. La situació, alerten les famílies, no és només una qüestió d'infraestructura, sinó també de salut. La presència d'humitats i fongs pot afectar especialment infants amb problemes respiratoris, com els que tenen asma. Mentrestant, denuncien falta de manteniment i una resposta insuficient per part de l'administració. Asseguren que durant anys només s'han aplicat solucions provisionals sense abordar el problema de fons.
És abandonat. Si nosaltres demanem des de l'escola, es demana al departament que hi ha s'ha de fer aquest manteniment, s'ha de fer, i no fan cas. No fan cas, per això s'arriba arribar a tenir bolet a la paret, és que és molt fort, és que això ho expliques i no s'ho creu ningú. I podem demostrar-ho perquè hi ha imatges, no? És un abandonament total.
Ara, després que el cas hagi transcendit, el Departament d'Educació ha anunciat una inversió per reparar la coberta de l'edifici. Les famílies, però, es mostren prudents. No hi ha encara cap documentació oficial que concreti el calendari de les obres.
Normal que les famílies no se'n fien fins que no vegin el calendari i, sobretot, les obres executades. Gràcies, Yolanda. Anem a la crònica política. Una investigació judicial afecte al principal assessor del president de la Generalitat, Salvador Illa. El cap de gabinet del president de la Generalitat, Eduard Ribas, figura com a investigat en una causa sobre contractes de l'Ajuntament d'Esparreguera, segons ha publicat el diari El Periódico. Ribas va deixar l'alcaldia d'Esparreguera per ser nomenat a cap de gabinet de Salvador Illa a l'agost del 2024, és a dir, el mateix mes que Illa va ser nomenat a president de la Generalitat amb el ple del Parlament, amb el pacte amb Comuns i Esquerra. Els Mossos han intervingut el telèfon mòbil del cap de gabinet del president Illa, que a la vegada ha decidit personar-se a la causa. La policia busca documentació dels anys 22, 23 i 24 per ordre del Tribunal d'Instància de Martorell, que té oberta la causa per un presumpte delicte de malversació de caudals públics a l'Ajuntament d'Esparreguera, segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Mentre el govern de la Generalitat de Salvador Illa dona el suport a Ribas i esperem les investigacions judicials, el govern, que té un conflicte amb els docents, amb les vagues que hi ha hagut amb el primer trimestre d'aquest any, ha aprovat aquest matí la pujada de sou que va aprovar i que va acordar amb Comissions Obreres i la UGT. Un increment del 8,5% en termes absoluts serien 839 euros anuals pels mestres de primària i 859 per secundària. Es farà un pagament únic d'aquesta quantitat amb un finançament global de 134 milions d'euros. A més, a partir del curs que ve, es pagaran 50 euros la nit per mestres que vagin a colònies. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, assenyala que amb aquesta pujada els mestres catalans són els tercers millor pagats d'Espanya.
Que els permetrà passar dels tercers a la cua, comparativament amb les comunitats autònomes, als tercers al capdavant, comparativament amb el personal docent respecte a les altres comunitats autònomes. I un segon acord en l'àmbit econòmic, també de compensació econòmica, quan el professorat tingui participació en activitats educatives, en pernoctació, estem parlant, per tant, de colònies escolars, de sortides de més d'un dia, i en aquest acord s'estableix una compensació econòmica de 50 euros per nit, docent o acompanyant.
Per aquesta partida es destinaran entre 6 a 10 milions d'euros per aquest concepte. Per cert, que aquesta pujada va ser rebutjada per quatre sindicats: Intersindical, Professors de Secundària, CGT i especialment Ustec-Estec, la majoritària, per considerar-la insuficient. I el 23 d'abril hi ha una vaga convocada pel sindicat Professors de Catalunya. I a Catalunya hi ha 77.000 persones que pateixen hiperhidrosi. Podria haver-hi 300.000 afectats perquè hi ha molta gent que ho pateix i no ho sap. Què és la hiperhidrosi? Doncs en aquest cas és una sudoració excessiva, fins i tot quan no hi ha calor ni s'està fent exercici. Per a moltes persones és un problema. Eviten donar la mà per vergonya, rebutgen situacions socials i fins i tot tenen un perjudici amb el que seria la seva situació laboral. El doctor Rafael Serena, a COPE Catalunya, ens ha explicat que els afectats pateixen molt amb el seu dia a dia.
Al final es hiperhidrosis cuando te incomoda hacer una vida diaria normal, laboral o social. Hay, yo me acuerdo una chica que es profesora y me decía, mira, yo cuando doy clase tengo tanta hiperhidrosis plantar que no me aguanto de pie. Es decir, tengo que estar apoyada en la mesa permanentemente. Es decir, a veces puede afectar mucho, puede afectar mucho.
Clar, aquesta és una sudoració de les extremitats de peu, però a la mà, un comercial no pot ser. No pot donar la mà 25 vegades al dia. És un mur per les habituals relacions personals. No és gens fàcil, ens confirma el doctor Rafael Serena, conviure amb la hiperhidrosi.
Si tuviera la mano dentro de un cubo de agua, entonces le limita mucho, les acompleja muchísimo. Llegan a cambiar de trabajo o ya ni siquiera optan a tener esos trabajos. Me acuerdo un chico que trabajaba en paquetería, porque decía, no, yo es que prefiero no tener contacto con la gente. Caray, y solo eso por la hiperhidrosis, es decir, de la...
Pot afectar fins a 300.000 persones a tot Catalunya, diagnosticades unes 77.000. Hi hauria persones, com dèiem, que la tenen i no ho saben, i és una afectació que requereix de tractament. A migdia de COPE Catalunya anem cap a publicitat. Després parlarem d'una veu pròpia, d'una gran notícia que ens provoca molta alegria. Parlarem també del festival grec i de l'intercanvi de cases per vacances. Després de la publicitat.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Este martes desde las 7 de la tarde, la Liga en COPE.
¡A correr, a correr, a correr, a correr!
La Liga da sus últimos coletazos y te lo contamos en tiempo de juego con los líderes de la radio deportiva.
¿Ya estamos todos?
Athletic Club Osasuna, Mallorca Valencia, Real Madrid Deportivo Alavés y Girona Betis.
Esto es insuperable.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo analizamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo. Cadena COPE.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquesta matinada molts ciutadans de Lleida s'han aixecat amb un despertador col·lectiu. El soroll d'un helicòpter formava part d'una operació de Mossos d'Esquadra per desarticular un entramat criminal implicat en tràfic de marihuanes i armes. S'ha fet a la ciutat de Lleida i a Serós, hi ha 11 persones detingudes. S'han intervingut, a més, armes, diners i gran quantitat de munició metàl·lica i semimetàl·lica. 3 detinguts són del barri de la Mariola, de Lleida, i 4 de la Horta de Lleida. I avui és notícia, una veu inolvidable, la veu d'aquesta hora, durant 30 anys que ha explicat aquí, en aquest dial, l'actualitat de Catalunya amb la seva personalitat i estil, i que cada dissabte ens acompanyava amb entrevistes amb més profunditat.
Bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, com tots els dissabtes, el saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina.
És la veu de Carles Lozada, premiat avui amb la menció d'honor de la trajectòria de Ràdio Associació. Els premis més importants de la ràdio a Catalunya. Quina felicitat aquest premi, Guillem Castro.
La 26a edició dels Premis Ràdio Associació de Catalunya ha arrencat amb una força sense precedents, assolint la xifra rècord de 136 candidatures presentades. En un acte on s'ha posat de manifest la vitalitat del sector, el jurat ha volgut destacar figures que han marcat la història recent de la ràdio a casa nostra, amb un protagonista absolut com en Carlos Lozada Ortega. El moment més emotiu de l'anunci de les mencions d'honor ha estat el reconeixement en Carlos Lozada per la seva impressionant trajectòria de 23 anys com a director del programa Converses a COPE Catalunya i Andorra. Aquest guardó no només premia la seva tasca actual, sinó que posa en valor tota una vida dedicada a les dones, recordant també el seu pas fonamental per a emissores històriques com Ràdio Minuto i Ràdio Girona de la cadena SER. La directora i presidenta del jurat, Neus Bonet, ha volgut emmarcar aquests premis en un context d'èxit per la ràdio en català.
M'agradaria que ens felicitéssim tots plegats per les audiències que han reflectit en l'últim estudi general de mitjans i que donen una altra xifra rècord a l'escolta de ràdio, tant la ràdio nacional com la local, la pública i la privada.
A més de Lozada, el jurat també ha distingit amb mencions d'honor el projecte Signar IA de la UPF i els periodistes Pilar San Pietro i Jordi Basté. Tots els guardonats rebran el seu reconeixement en la gala que se celebrarà el pròxim 21 de maig a la Sala de la Paloma de Barcelona.
Felicitats, Cap. I el Festival Grec, una de les cites culturals més importants de l'estiu a la ciutat de Barcelona, ja comença a escalfar motors. Arrencarà el pròxim 29 de juny i aquest any a més se celebra la 50a edició. S'han programat fins a 99 espectacles entre teatre, música, dansa i circ, amb grans noms internacionals però també creadors locals. El festival commemora el centenari de la mort d'Antoni Gaudí amb una col·laboració inèdita amb la Sagrada Família i Yolanda Bernal.
Una col·laboració, Sergi, que consisteix en un concert únic a la Sagrada Família el proper 17 de juliol. Serà un dels espectacles més especials d'una edició del Grec que es convertirà doncs, en una celebració d'aniversari, 50 anys, i de fet es farà un homenatge a tothom que ha contribuït durant tots aquests anys a arribar fins aquí. La celebració serà el fil conductor del Grec d'enguany. Per exemple, amb una pel·lícula documental del festival que es projectarà el 8 de juliol. Entre el 29 de juny i el 8 d'agost es podran veure, com deies, 99 espectacles de teatre, dansa o música. El tret de sortida el donarà l'òpera de Tres Rals amb la direcció escènica de Marta Pazos. I noms com els de Calixto Vieito, Angélica Lidl, Malpelo o Àlex Rigola seran protagonistes del 50è aniversari del Grec. La directora del festival, Letícia Martín, ha explicat que el Grec 2026 serà una celebració, però també una aposta de futur.
Veurem artistes que tornen, artistes que arriben per primera vegada, i sobretot mirades que ens ajuden a pensar el present. Parlar del poder, de la memòria personal i col·lectiva, de la cerca d'identitat, el món al que vivim i el món que deixarem als següents. Perquè el Grec és això, un espai on l'escena ens ajuda a fer-nos preguntes.
Es posaran a la venda gairebé 198.000 entrades per a 38 produccions en 58 espais de la ciutat. Compta amb un pressupost al voltant dels 4 milions d'euros.
Gràcies, Yolanda. I l'intercanvi de cases de vacances s'ha consolidat en els últims anys com una alternativa. S'ha complicat, en aquest cas, els seus usuaris. Marxem cap a Vilanova. Pau Huguet, hola, bon migdia. I hores d'ara, amb aquest migdia d'abril, marxem a una preciosa localitat catalana del litoral, com és Vilanova i la Geltrú. Anem a parlar amb un usuari de la plataforma HomeChange, a veure com li va la seva experiència. Sé que porta ja 10 anys intercanviant cases. També és cert que oferir la seva vivenda de Vilanova i la Geltrú guanya punts, per la preciositat, evidentment, de la ciutat. Es diu Pau Huguet. Pau, benvingut, bon migdia.
Hola, bon migdia.
Clar, tu quan ofereixes la teva casa de Vilanova i la Geltrú ja guanyes molts punts.
Sí, és correcte. Al final, molta gent que viu arreu del món li interessa trobar un espai tranquil, a prop del mar i que tingui la possibilitat també d'estar a prop de Barcelona. I en aquest cas Vilanova és un espai ideal i per sort nosaltres tenim un pis que ens permet estar propers al mar també i en aquest sentit doncs, quan fem els intercanvis molta gent a vegades es veu interessada. Fins i tot nosaltres ens sorprenem de les cases que té la gent i que vulguin venir a un pis, no? I dius, ostres, però si tu tens una casa millor que la meva, diguéssim, no? I tot i així accepten els intercanvis i a vegades de l'altra punta del món també en rebem i això és una meravella.
Pau, per què et dona confiança? Per què practiques aquest sistema quan viatges de l'intercanvi de cases que, a més, té bé la possibilitat de viatjar a nivell més econòmic, però també tu has de disposar de la teva casa per altres viatgers. Per què ho fas?
Doncs jo crec que a la vida s'ha d'experimentar tota mena de viatges i experiències. I això, bàsicament, és una experiència més en la qual tu tens una assegurança mínima de que la gent amb la que faràs l'intercanvi estàs anant a casa seva. Per tant, vols confiar en que tu tractaràs les coses igual de bé que ells ho faran quan vinguin a casa teva. Sí que és veritat que la primera vegada que fas aquesta prova doncs et fa una mica d'impressió. Jo recordo que era més petit quan ho vaig fer per primera vegada amb la meva família i anàvem una mica neguitosos, però sí que és veritat que com que t'has d'intercanviar les claus i has de trobar-te en un punt mig o quedar a la teva ciutat perquè ells vinguin, donguis les claus i llavors tu te'n vas l'endemà, en qualsevol cas sempre acabes coneixent les persones físicament i pots parlar amb elles, explicar-los com funcionen certes coses del teu pis, que ells també t'expliquin coses de la seva casa, si hi ha pàrquing, doncs també com funciona, etcètera, etcètera, no? I el fet de conèixer la persona de manera física et permet també anar més tranquil i agafar més confiança. I a mesura que em vas fent i que tens l'opció d'anar viatjant gràcies a aquesta plataforma, doncs acabes agafant una confiança molt àmplia.
Quin ha estat el teu últim viatge? Quina experiència has tingut?
Doncs mira, molt bé, perquè va ser un viatge amb amics. Vam anar a visitar una amiga que està vivint a Bèlgica amb la seva parella, està allà treballant i nosaltres teníem ganes d'anar-la a veure. Però com que estan vivint a una residència d'estudiants, no tenien l'opció d'acollir-nos a tots. Aleshores, el que vam decidir és quedar-nos a una casa de Home Change. I bàsicament vam procedir buscant les cases que hi ha dins la plataforma fins que vam trobar-nos amb la Charlotte, una persona encantadora, que justament ella era de viatge a Tailàndia en aquelles dates que nosaltres volíem anar, i ens ho va deixar tot preparadíssim perquè, tot i no veure-la a ella mai en persona un cop arribats a Bèlgica, poguéssim entrar a casa seva, disposar del seu habitatge i les seves coses, i evidentment després, sempre mantenint-nos en contacte per WhatsApp, doncs anàvem actualitzant-la de tot, no? De si hi havia alguna incidència, que en aquest cas no en va haver-hi cap, però és que, a més, també vam tenir l'opció de poder-li enviar vídeos, no? I de dir, ostres, doncs gràcies, hem pogut estar molt bé a casa teva, hem tingut espai suficient, i el dia que marxàvem, evidentment, també vam fer-li un vídeo ensenyant-li com havíem recollit tot i com ho havíem deixat tot disposat, a part de deixar-li un regalet, que això també ja és com una tradició en els intercanvis. Quan tu fas un intercanvi de cases i aquests finalitzen, normalment és tradició deixar un regal per l'hoste que torna a casa seva i es troba un regal dient, ostres, moltes gràcies per haver-me acollit per les dues parts, no? I jo crec que va ser una experiència molt gratificant, a part que és un país molt bonic, o sigui que tot va ser fantàstic.
Clar. L'estalvi de l'hospedatge, de l'allotjament, és a dir, no es paga. I una cosa, a vegades pots arribar a conviure amb el propietari de la casa o no? O el propietari ha d'estar fora en el moment que hi hagi l'intercanvi?
És correcte. Sí que hi ha una petita convivència. En el nostre cas mai s'ha donat, però sí que quan tu vas a veure les pàgines disponibles a la plataforma et trobes amb algunes cases que directament et diuen el nostre pis, diguéssim, que és dos mòduls. Aleshores, tu tindries la teva habitació, el teu espai amb les teves claus, no estaries depenent directament de la família que t'acull, però sí que estaries visquent o convivint, en aquest cas, en aquella casa. Per exemple, en molts casos, les famílies, per exemple, de Turquia, Istanbul, doncs treballen molt amb això, no? Amb aquest... Gràcies a vosaltres i espero que tothom s'animi a provar aquesta plataforma.
Pau, Vilanova i la Geltrú, gràcies i bon migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver...
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
I a les 3 i 5 arriba Esports Cope en Joan Ballori. Joan, benvingut, bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Ha parlat a Flick aquest matí, què ha dit?
Doncs ha estat una roda de premsa interessant i amb contingut. Hansi Flick ha deixat claríssim que renovarà amb el Barça, entre d'altres coses perquè vol ser el tècnic del Barça quan l'estadi estigui acabat. També en clau mercat ha dit que aquest estiu, més que mai, s'han de prendre decisions perfectes per millorar la plantilla i dotar-la d'una mica més d'experiència. El Barça, recordo, rep en jornada de Lliga intersetmanal demà al Celta a l'estadi del Camp Nou. Avui juga el Real Madrid, rep a l'Alavés, avui també juga el Girona, rep el Betis a Montilivi, a l'Espanyol, visitarà dijous al Rayo, buscant encara la primera victòria del 2026, mirant de guanyar tranquil·litat. Cita vital avui també pel Barça de bàsquet, que rep al Palau Laurana a 8:45 a l'Estrella Roja, és partit de play-in, ronda de repesca a partit únic, el que guanyi avança ronda l'Eurolliga, el que perdi s'acomiada de la competició. I estem pendents també a aquesta hora del debut de Pau Lavadosa, parlem de tennis, a l'Open de Madrid, està jugant contra l'austríaca Julia Grabher, està guanyant la tennista catalana el primer set per 4-2.
Doncs aquí em tens, un mes dels milers i milers d'oients que t'acompanyen cada dia a les 3:05. Fins ara, Joan, t'escolto.
Gràcies, Sergi, fins ara.
Arriba Línia Cope a les 3, l'inici de la tarda de Pilar García Muñiz, 3:05, Esports Cope, en Joan Ballori.